Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no...
Sigueu benvingudes i benvinguts al 88è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles, un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Sabadell, Ràdio La Vall, Ràdio Manresa, Ràdio Mollet i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat, com sempre, pel Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Què tal, Vladimir?
Hola, Sergi, què tal? Saludem els nostres oients que ens escolten en un rigorós diferit i que es poden recuperar els continguts d'aquest programa. Saludem el Guillem Ramis, el nostre tècnic, que, com sempre, ens farà un petit recordatori de com es poden recuperar els continguts.
Hola, Vladimir. Hola, Sergi, què tal?
Molt bé.
Doncs, res, recordar com sempre, els continguts estan a la web de Ràdio Roda, radioroda.cat, i també a l'Spotify, i diria que al YouTube també.
I també al canal de YouTube, sí.
Aquí està.
Molt bé, tenim aquí també a l'estudi avui el Ricard Lázaro, que ell és un col·laborador habitual, jugador del Call d'Atenes. Què tal, Ricard?
Hola, molt bé, gràcies.
I, Vladi, avui tenim també un programa molt atapeït de continguts.
Sí, tenim dos convidats que entraran en directe. El Daniel Rius, que és advocat de professió, però a més el coneixem aquí com a director d'escacs base del Club d'Escacs Amposta. Parlarem amb ell. Després també parlarem amb l'Albert Pardina, que és jugador del Foment Martinenc i àrbitre català. I si hi és aquí el mossèn Ricard, què vol dir això?
Pues que toca una secció molt coneguda per tots, que és, la vam rebatejar, no?
Sí.
Història, parèntesis, i històries, parèntesis, tancat, dels escacs usonencs.
Exacte. Doncs això.
Molt bé. Doncs tenim en línia ja el Daniel Rius. Daniel, com estàs?
Hola. Hola, què tal? Com va això?
Pues molt bé. Mira, hem fet entrevistes últimament en programes anteriors i les hem ajuntat sota el títol Un estiu mogut. Ha estat mogut l'estiu en posta?
Sí, un estiu normal, molts de tornejos... I després l'escola d'escacs, com tots els anys, hem fet escacs i natura, que han sigut 7 setmanes de 9 a 1 i mitja amb crios molt petits, de 4 a 11 anys, i hem acabat l'estiu amb aquestes colònies que hem fet del mes agost-setembre, que pràcticament són la porta de l'obertura de l'escola d'escacs i l'inici, diguéssim, de la temporada. Unes colònies que han tingut un nivell altíssim, altíssim, i que em serveixen per a que molta gent pugui aprendre escacs.
He sentit a dir que han sigut colònies espectaculars. Contents, suposo, no?, amb tot plegat.
Sí, tres grans mestres, tres mestres internacionals, dirigit pel Rubén Fernández, que ha fet de director, i la veritat és que el nivell ha sigut molt alt. Han vingut gent des de Girona, Barcelona, Castelló, evidentment del centre des de Tarragona, Vilaseca, Riudoms, i la nostra escola. Hi ha hagut més de 30 alumnes en un nivell de més de 2.000 d'elo, pràcticament molts de jugadors, i llavors un segon petit nivell que fèiem de gent, diguéssim, que no arribava als 1.500-1.600, però realment el nivell alt ha sigut realment espectacular. I jo crec que són unes colònies del nivell de tecnificació i que pràcticament són molt útils per a jugadors de més de 2.000.
I bé, explica'm, sisplau, això. S'acosten aquella gent que ve d'allà, de baix, fins i tot, has dit de Castelló, per tant, tenen interès, no?, en les vostres activitats, no?
Sí, perquè els campionats d'Espanya es coneix molta gent, molta gent s'agafa els tríptics i, evidentment, en tota Catalunya no hi ha cap colònies d'aquest nivell, i si n'hi ha algunes en Espanya, sé que en fan algunes al centre d'Espanya, alguns llocs, però del nivell nostre a Catalunya, repeteixo que aquestes colònies són un nivell únic i que són aquesta tecnificació que ja hem enfocat a aquest 2023 en posta, que ha significat que ja tenim a l'equip nostre a un gran mestre pràcticament cada mes, que és l'Hermínio i Raïns, i després la connexió d'altres grans mestres que estan ajudant al nostre projecte d'escola des de les seves opinions i també des de la seva vinguda a aquestes colònies, com el Josep Homs o el Guerra, que entrena algun jugador, o també el González, que ho està fent molt bé. És a dir, gent que ens estan donant molts de consells i que ens permet aquest pas que hem fet a tenir ja tecnificació i sobretot haver passat molts xiquets nostres i alguns que venen d'altres llocs al que jo entenc que ja seria la facultat. És a dir, aquell element que ens permetrà competir en anys futurs als campionats d'Espanya de veritat i fer una tecnificació que no es fa enlloc a Catalunya.
Sí, sí. Per tant, publicitat fins i tot a Salobrenya, no?
Sí, a Salobrenya vam anar 12-13, em sembla que van ser, dels quals 8 estaven becats, algun per la Federació Espanyola i altres per la Federació Catalana, i van fer bons resultats. Bueno, destaca, evidentment, el subcampionat de la Júlia Miró, sí. Que va fer un subcampionat en el seu primer any de sub-14, encara en 12 anys, tot i que no la van seleccionar a la selecció de sub-14, va demostrar la seva qualitat fent un subcampionat, el tercer lloc de la Darina, al sub-10, i bons llocs en general de xiquets i xiquetes que van jugar francament molt bé i han pujat una miqueta més el llistó, i jo confio que en propers anys ja serem capaços de lluitar encara més. En fi, la temporada l'enfoquem en la idea de ser encara millors.
Molt bé. Coneixent-te tu i coneixent el club d'Amposta, que sou persones inquietes i que no pareu mai quiets, segur que hi ha novetats que ens vols explicar. Com es presenta la tardor, sobretot pel que fa als escacs base aquí a Amposta?
Bueno, el dia 16 obrim l'escola, el 16 de setembre, una escola que aquest any tindrà ja la faceta, diguéssim, inicial, tindrà la segona faceta, que és la dels professors en grupals i entrenadors individuals, i també la faceta que vam engegar al gener l'any passat en Hermínio Raïns, que es permet ja fer un pas més. S'enfoca molt bé, serà un gran suport, evidentment, per la temporada, i ja pràcticament a l'octubre tenim els campionats de Catalunya, que ens fan molta il·lusió per a intentar seguir pues, estant a la part alta i lluitant per pràcticament totes les categories, menys encara la sub-16, que fins ara encara no tenim gent.
Sí, sí, sí. Això és a Lloret, no? L'equip aquell, no?
Sí, a Lloret. A Lloret l'any passat vam ser 27, vam fer 7 equips, i aquest any serem més de 30, farem 8 equips. Al sub-8 farem un equip inicial, que tot i que els dos últims anys s'ha resistit el campionat, que han fet dos subcampionats, doncs és un equip que estarà, jo crec, entre els 6 o 7 millors, però que tindrà dificultats pel pòdium, però lluitarem. Al sub-10 portem dos campionats seguits de Catalunya absoluts per equips. Intentarem tornar a lluitar, tot i que crec que l'Ateneu aquest any té un gran equip i que en principi crec que són els favorits, però nosaltres ho intentarem. Al sub-12 també lluitarem contra un gran equip, tenim un bon equip, però sabem que el Gironda té un gran equip, sí. I que en principi doncs, haurem de lluitar pel campionat. I al sub-14 tenim la generació del 2010, que és el seu primer any, però que en global, com a conjunt, són possiblement l'equip més fort, però ens falta potser un primer i un segon, perquè ells són un equip molt equilibrat, però tot i així lluitarem també pel màxim. I al sub-18, on tenim dos sub-16 molt bons, doncs lluitarem també per estar al pòdium i intentar guanyar-lo.
Molt bé, eixamplem una mica l'horitzó. Daniel, quins objectius esportius i acadèmics us plantegeu al club per aquest curs?
Bé, seguir creixent. Seguir creixent, sabem que l'any que ve tindrem ja jugadors, a veure, tindrem un Gerard que al sub-12 encara li queda un any i serà, doncs, té 200 punts per dalt de qualsevol, i en principi serà el gran favorit i el seu gran objectiu. Jo crec que serà un noi que marcarà una etapa. Tenim el sub-10 també, el campió de Catalunya, que tornarà a ser sub-10, que és l'Andrés. Jo crec que també pot marcar una altra etapa.
Gerard Tallada i Andrés
Monakov?
Sí, entre Molakov, sí.
Exacte.
Tenim a les xiquetes, la Júlia...
És pels nostres oients.
Júlia, la sub-14, tenim a la Darina, el sub-10, encara serà sub-10, tenim a la campiona de Catalunya dels dos últims anys, el sub-10, que ha sigut la Oceana Clerc, que és una gran xiqueta que ara passa al sub-12 i que serà la favorita. Tenim una xiqueta que puja molt bé com l'Abril, i després de xiquets ja tenim un munt. De xiquets n'hi ha moltíssims, i també la nova generació, estem treballant en 2016-2017 ja, on ens puja una generació molt forta el 2017, que actualment són sub-6, i ho estem treballant molt. Jo crec que tindrem sorpreses l'any que ve en los del 2017, que serà primer any de sub-8, i bé, seguir treballant, ens fa molta il·lusió tota aquesta cadena que hem fet de jugadors que fa que siguin referència per a uns i pels altres, i que el nivell globalment, a través d'aquesta autoalimentació que fan, a part les bones classes que fem i el bon projecte que tenim, doncs fa que els xiquets pugen com a absolutament, és un tsunami que puja, És un tsunami i seguirem lluitant. Seguirem lluitant, hi ha molts clubs a la comarca que ja ens ajuden, que fan projectes, molt, molt interessant el projecte de la Gandesana, i esperem que altres clubs facin projectes molt interessants de l'escaig base, i nosaltres com a escola doncs, volem ser referència no solament a les Terres de l'Ebre, sinó a Catalunya, i lluitar doncs, a Espanya. Tornarem a anar al Campionat d'Espanya per tercer cop a intentar conquerir el Campionat d'Espanya de Coles. Sí. Crec que tornem a tindre un equip per a fer-ho tercer, que ja seria un èxit sense precedents en tota la història, perquè dos vegades campions de Catalunya d'Espanya de Coles tornem a anar en un gran equip, liderat pel Gerard, el Climent, el Marc, que pràcticament serà el tercer any el Gerard que va, i jo crec que el Gerard pot ser el bastió que, sobre el qual guanyéssim el campionat un altre cop, i bé, i seguir treballant. Seguir treballant intensament, no dormir-nos, no mirar-nos l'omèric, i ja està. I això és el que hem de fer.
Molt bé, doncs escolta, com sempre, és un plaer parlar amb tu, Daniel, i des del programa, evidentment, us donem l'enhorabona per la feina tan ben feta que esteu fent, i us animem a seguir endavant.
Moltes gràcies.
Una abraçada ben forta, Daniel.
Gràcies.
Adéu. I nosaltres seguim, perquè ja tenim en línia l'Albert Pardina Domènech. Ell és un col·laborador ja habitual del programa, és jugador del Foment Martinenc i àrbitre català. Albert, benvingut.
Hola, què tal a tots? Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, aquí, molt bé, ja amb ganes de tornar al programa com sempre habitual i amb noves energies per seguir fent programes a la ràdio.
Ens encanta sentir això. Escolta'm, Albert, en quines competicions has participat aquest estiu?
Aquest estiu he estat sobretot jugant a l'Open de Sant Martí, que a pesar de tenir ganes de jugar i ja haver jugat bastant bé, doncs no va anar gaire bé. Uh-huh. I ja parlo de més, són sobretot experiències arbitrals a l'Open de Sants i en un altre país.
I un altre país, quin era?
Vaig estar a Polònia de vacances a la ciutat de Breslàvia, que estaven fent el Memorial Andersen, uh-huh. I bé, doncs m'hi vaig passar per allà un parell de dies i vaig estar mirant com funciona allà l'arbitratge, els tornejos i demés, i va ser una grata experiència, més o menys passar-hi allà, visitar i conèixer la gent.
Escolta, i la pregunta és òbvia, i quines conclusions en vas treure?
Sobretot que en termes d'organització de la sala, primer de tot els rellotges són molt més nous tots, tenen molt més material de retransmissió, estan molt més en... diguem-ho d'alguna manera, molt més preparats, però sí que és cert que el funcionament d'un torneig a nivell arbitral i de jugadors, la distribució és molt semblant.
Allà a Polònia habitualment fan servir un altre programa, no el Swiss Manager que tenim aquí, sinó el Chess Manager. El Wroclaw també ho han fet servir.
Sí que és cert que utilitzaven aquest programa, però també tenien el tune del Swiss Manager en cas que hi hagués un problema, sempre tindrien una alternativa, diguem-ho així.
Bueno, ja està bé, no? Si fer aquesta duplicitat perquè si falla aquell, no?
Sí que és cert que també per consultar els emparellaments, classificacions, bases del torneig, és una mica un pollastre perquè com el Swiss Manager, el Chess Results com a tal no ho tenen penjat, t'has de ficar a la pàgina web de la Federació Polaca o de la pàgina web de l'organització del torneig i allà, bé, com està en polac tot és una mica complicat d'entendre, però si ja te van guiant i et diuen on estan les coses, doncs és tot molt més fàcil.
Bueno, sempre hi ha classes de polac, jo t'hi veig, eh?
Mare meva, crec que vaig llegir un rànquing que és un dels 10 idiomes més difícils del món,
sí?
D'aprendre. Així que,
mira.
Així que de moment necessitaria moltes hores per aprendre.
Molt bé. Escolta'm, quins reptes has pogut assolir en la teva trajectòria arbitral durant aquests darrers mesos?
Sobretot destacar que en aquests últims aquest últim any sobretot, que vaig formar part dels dos tornejos més grans de 2022 a nivell europeu, que era el Llobregat Open Chess, que es va jugar al desembre, sí. I el Sandway Sitges també al desembre, que van ser els dos tornejos en termes de nivell i qualitat dels jugadors més alts d'Europa de tot l'any passat. Uh-huh. I aquest any, sobretot, m'he centrat molt en l'Open de Menorca, de Menorca, el Chessable de Menorca, que va ser també un dels tornejos més grans, amb multiplicitat de jugadors, de grans mestres i de nivell. I aquests tres tornejos, sobretot, han sigut els que més he destacat d'aquests últims mesos i, sobretot, ara en parlarem de l'Open de Sants, que és una nova incorporació de torneig i que també va en la línia d'aquests últims en termes de nivell i de qualitat.
I què tal l'Open de Sants?
L'Open de Sants ha estat un dels tornejos més complicats d'arbitrar en línia, sobretot amb el de Sitges. Molta feina a fer, el control de temps és un autèntic desastre perquè ens fa els àrbitres estar una hora i mitja més, dues hores més allà arbitrant, tots pendents de si estan apurats o no, el control. És un torneig, la veritat, molt complicat. Sempre hi ha coses a fer, sempre hi ha queixes, sempre hi ha històries, reclamacions arbitrals. Bé, sempre hi ha problemes entre jugadors, inclús jugadors que no se saben el reglament i et munten un petit pollastre creient que ells tenen la raó. Però bé, la veritat és un torneig sempre molt interessant, coneixes a molta gent internacional i això és el més important.
Alguna història, alguna anècdota, algun fet que t'agradaria destacar, viscut teu personal?
Sí, a nivell d'anècdota, explicar que en una ronda 9 de 10, és a dir, que ja es comencen a perfilar els que són els possibles candidats a desempats o a guanyar premis. A la taula 7 o 8 del grup C, doncs, com aquesta taula estava fixada en un altre lloc perquè era d'un invident, sí. Doncs l'oponent de l'invident s'assenta en una taula que realment no era aquella, era la taula 8 de totes les anteriors rondes, però aquesta taula l'havien mogut a una altra sala, on estava l'invident. Llavors va l'invident a la seva taula de sempre, i el seu oponent estava en l'altra taula habitual, a la taula 8 d'on era habitual, a la sala principal. I clar, doncs quan ens arriben les dues planelles, els dos han guanyat per incompareixença perquè el seu rival no ha vingut, però ningú. És a dir, clar, l'oponent de l'invident no sabia que la taula 8 estava en una altra sala amb l'invident. Llavors, doncs clar, quan ens arriben les dues planelles, més, menys i menys, més. I clar, Quan ens entrem d'això, l'oponent de l'invident ja s'havia marxat i, clar, ara teníem un pollastre i dèiem, i ara què fem? Perquè realment, clar, l'oponent no s'havia enterat o no sé què va passar amb ell, no s'havia enterat que aquesta taula, que ell jugava a una altra sala, que la taula 8 l'havien mogut per l'invident a una altra sala. I que ja no era la taula. No estava a sobre ni preparada, no hi havia ni planelles, ni rellotges, no hi havia res, però no sé qui li ha hagut de preparar, no sé què ha hagut de passar, que de sobte veiem les dues planyes menys, menys i més, menys, i diem, ostres, i ara què fem?
Perquè, i ara clar, què feu? Exacte, com ho vau solucionar, això?
Clar, el David, que era l'àrbitre principal, van fer una mica de... una decisió un pèl dràstica, que és donar-li una incompareixença, és a dir, fer un més menys a favor d'un dels dos jugadors, i a la següent ronda, el que se li havia posat menys, doncs se li donava un punt per descans. Bé, una història una mica complexa, però clar, això, com al ser les primeres taules del C, hi havia opció a premi aquí. Ja començaven a haver opcions a premis i clar, encara era més difícil. I altres jugadors del torneig deien, escolta, com pot ser que una última ronda aquest jugador que té 6 punts de 9 li donguis a sobre un punt per descans a l'última ronda.
Clar,
aquí no va deixar aquesta situació indiferent a ningú, la veritat. Va ser un moment bastant curiós. I clar, amb aquest problema, primer de tot, per l'emparellament de la següent ronda, clar, havíem d'intentar minimitzar aquests problemes i el David i l'àrbitre junt, el Ramon García, doncs van fer un emparellament a mà d'aquelles primeres 10 taules del C per intentar minimitzar problemes entre això, i la veritat ens vam quedar hasta les tantes intentant esbrinar com fer-ho exactament.
Sí, això és interessant. Això és interessant. D'això se n'aprèn, en realitat. Però bé...
Sí, la veritat, sí.
I sí. L'únic problema és aquest, no? O sigui, per mi, evidentment, o sigui, aquell que va anar a la taula 8 no va compareixer en la seva taula 7. Per tant, no, o sigui, aquesta és la incompareixença. Per mi,
clar,
des del punt de vista arbitral.
Clar, però aquest jugador també reclamava, escolta, a mi ningú m'havia dit que aquesta no era la taula, que aquesta taula s'havia mogut a una altra sala. Clar, sí, jo m'he sentat a la taula 8 d'aquests últims dies,
clar,
m'he mogut aquesta taula i a mi ningú m'ha avisat. Yeah. Llavors també hi havia aquesta part que era també més que es podia defensar aquesta postura.
Sí.
I com tots tenien opció premi, vam intentar doncs prendre una decisió que intentés perjudicar-los el menys possible els dos, sense òbviament deixar indiferent a ningú, sinó qualsevol cosa que prenguis que es queixarà l'invident o l'oponent o inclús els jugadors.
Això segur.
Clar, i al final, mira, vam haver de fer un mal menor i otorgar un punt per descans a l'última ronda, el que se li havia donat el punt perdut per incompareixença, i bé, no podíem fer més, algo havíem de fer perquè,
sí, sí,
perquè al final a sobre era una última ronda que començava el dia següent al matí,
sí.
I mira, ja sabíem que algú es queixaria igualment, i la federació vindria a dir, escolta, ens hem queixat d'això, però al final tampoc podíem fer res.
Sí, me'n recordo que l'any 2015, que vaig ser allà a l'Open de Sants, vam tenir un emparellament d'un jugador sec contra un jugador sord.
Ostres!
Sí, i llavors això va significar que hi havia d'haver un àrbitre en aquella partida, perquè, clar, o sigui, el jugador sec li has de cantar la jugada i el jugador sord és mut, llavors no la pot contar i a l'inrevés, o sigui, l'altre no pot veure la jugada que aquell fa sobre el tauler. Un àrbitre, això. Albert, ha arribat la tardor, has fet, em sembla, la teva última norma d'àrbitre nacional aquí al Memorial Roca, a Osona, fa uns dies, però ara què?
Bé, doncs ara m'he apuntat ara per jugar 9 dissabtes seguits a l'Open de Martorell, jugar. Sí, una novetat en mi, la veritat. Jugar un torneig, però a nivell arbitral, sobretot arbitrals diumenges del territorial de Barcelona, que hi ha en aquestes quatre seus, que és Vilanova, Barcelona, Badalona i Llinars, si no m'equivoco.
Sí.
I bé, doncs ens comença aquest diumenge ja amb moltes ganes, i si no, ja quan sigui ja àrbitre nacional, quan tingui el títol confirmat i tot, doncs presentar-me a veure si puc per aquest desembre o gener, en funció dels seminaris que s'organitzin d'àrbitre FIDE, apuntar-m'hi i a veure què tal, i sobretot arbitrar l'Open del Llobregat d'aquest any, que també ja estic ficat com a àrbitre allà, així que de moment estaré bastant ocupat fent coses, així que molt important per seguir creixent, clar, òbviament, i necessito també les normes d'àrbitre FIDE per anar tirant endavant, i això és el que estem ara intentant quan confirmin el títol d'àrbitre nacional ja.
Sí, 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 sí.
Molt bé, doncs escolta, Albert, moltíssima sort a Martorell i endavant les atxes en tots aquests projectes que tens.
Moltes gràcies, companys, un plaer.
Una abraçada ben forta.
Adéu.
Una abraçada, adéu.
Adéu, adéu, adéu. Molt bé, seguim nosaltres, tenim aquí l'estudi, dèiem, el Ricard Lázaro, que porta la seva mítica ja secció d'història i històries dels escacs usonencs. Què tal, Ricard?
Hola, bones. Bueno, mira, avui us portava com una miscel·lània, de la gent d'aquella època, els jugadors. El Club d'Escacs, en aquella època, era un centre de trobada. El Club d'Escacs Vic, suposo que els altres també, però era un centre de trobada de Vic i d'Osona, de gent de moltes diferents professions, de moltes diferents nivells econòmics, de moltes diferents edats. Hi havia de tot en aquella època, no sé si ara també, suposo que sí, en el club, fora de les partides i de les amistoses, les partides serioses i les amistoses, es parlaven de tot i es feien amistats entre gent molt diferent. Una de les coses més curioses és que eren molt amics una de les persones més riques de Vic i una que era famosa per ser molt pobra, gairebé sense sostre, per dir-ho, sense llar.
Sí.
I jugaven a escacs, jugaven en sèrio, jugaven amistoses i xerraven. Bueno, és clar, es podia fer. El que no hi havia gaire eren presència femenina ni presència estrangera.
Ja.
A l'època no, hi havia l'Ubestat i així. Jo ara parlaré una mica de les professions que tenien, si us sembla.
I tant.
Us sembla bé? Mireu, en aquella època, en el club, hi havia metges com el Brugulat, el Monteix, el Pou, hi havia arquitectes com el Franc i el Raurell, informàtics com el Comas, i em sembla que també l'Ibáñez i els Salvans, no sé si m'equivoco, però em sembla que també són informàtics, fusters com el Roca, hi havia empresaris de grans categoria com el Camps de Cal Rabadà, que tenia una de les empreses més importants de Vic, hi havia empresaris com el Segura, hi havia altres tipus d'empresaris també, hi havia molts estudiants de l'institut i de la universitat, perquè molts d'aquests que dic jo en aquella època, per l'edat sobretot, eren encara estudiants, però també doncs podries trobar-te ja químics i directors d'empreses com la Farca Bavier, el Rodes Pare, biòlegs com el Banyón, que va ser també professor d'institut i va seguir jugant, Llavors, directors i professors d'institut, membres de la Creu Roja, bombers, el xòfer de la germaneta Ramon Munt.
De les germanetes? Sí, dels pobres?
Deia, dels pobres, sí.
Ah, sí?
Ell sempre deia, jo, xòfer de les germanetes. Era un senyor que es deia Ramon Munt, va morir ara fa poc, i d'això. Hi havia també gent jubilats, exactament, també n'hi havien, com el molt popular senyor Grau, no sé si n'hem sentit a parlar. Llavors, també hi havia gent molt pintoresca, com el Fortino, que era tota una personalitat, model de bigatanisme.
Carambes!
Allò, entre cometes, que és una sèrie...
No sé si és bo o dolent, això.
Bueno, és un estil d'humor, de manera de veure la vida, de tot, i era d'això. Bé, llavors jo avui volia centrar-me en tres personatges i al final fer una pregunta.
Vinga,
també,
que llançarem a l'audiència, eh?
Exacte.
Molt bé.
El primer personatge és en Francesc Freixer, que va néixer el 1917 i va morir el 2008 amb 90 anys. De jove va ser campió d'atletisme, va ser un emprenedor que va tindre dues empreses molt fortes a Vic, bueno, dues empreses conegudes, Electrodomèstics Freixer i Música Llogar, i també doncs, va ser un jugador d'escacs que, bueno, molt popular, va tindre molt popular, i va jugar en sèrio, va jugar aficionat i tal. Un altre era el Pere Putxec, de 1929-1990, que era una persona que, aquest puc dir que fumava molt, sobretot pipa, gairebé fumava contínuament, i això potser va contribuir a la seva mort relativament prematura, amb 60 o 61 anys. Però aquest senyor és molt destacat per aquells murals que va fer pel Club Escacs Vic,
sí.
Entre barrocs, no sé si els heu vist, entre barrocs, naïf, una mica d'art outsider, que van ser molt populars, i amb dos lemes que presidien el club, que era qui sembra cull i perdut reconegut.
Perdut reconegut?
Sí. Dos lemes que presidien el club. Va ser en l'època del president Vegara, precisament.
En Pere Vegara,
Sí. I un altre que també vull destacar és el doctor Josep Brugolat, que, 1918-2001, que va ser un cardiòleg de gran prestigi, un cardiòleg doncs, molt reconegut en la seva especialitat. Va ser un pintor artístic, que havia fet moltes exposicions, no sé si ho heu sentit a dir, això, d'ell, feia exposicions de quadres i tenia èxit, com aquesta. I després va entrar en el món dels escacs de gran, cap als anys 70, als 74, que llavors ja devia tenir, doncs, 45 anys. Però, de seguida, en poc temps, va aconseguir un nivell molt... I, a més, era una persona, doncs, molt... que es feia respectar i estimar. Era una persona, doncs, de molt... Llavors, jo també us hagués parlat una mica d'altres, doncs, per exemple, entre les professions que hi havia allà, doncs, trobàvem de tot, es trobava ben bé de tot, hi havia fins i tot, doncs, barbers, hi havia economistes, hi havia empleats de banca...
És bonic, això dels escacs, que aglutini gent tan diversa i amb d'edats tan diferents, també.
I de posicions,
sí.
I es podia parlar lliurement, i llavors també, i curiosament, hi havia policies.
Ah, mira que bo.
Sí, hi havia un policia jubilat, que era jugador aficionat de cafè, que tenia un fill que també jugava, i hi havia un policia en actiu, que també estava en actiu com a jugador.
Sí.
Vull dir, ja es trobava de tot. Era un centre d'escacs, però també era un centre social, de vida de club. I la pregunta que volia fer, no sé si encara tinc temps de fer-la.
Sí, i tant, endavant.
Bueno, la pregunta és, hi havia... A veure, vull preguntar si és veritat o no el que jo afirmo
veritat
ara.
Veritat o mentida?
Sí, veritat o mentida, si el que jo afirmo ara...
D'acord.
Després, si l'afirmació és certa o falsa... I si algú sap qui era, això ja es denota.
Això ja és de matrícula, ja. Molt bé, cum laude.
A veure, afirmo que hi havia un jugador bastant normal del Club Escacs Vic, en aquella època, que presumia, davant de tothom, però sobretot els de fora, els jugadors de fora, que havia jugat i havia guanyat a escacs i a billar a l'Artur Pomar i el Miquel Espona. L'Artur Pomar no necessita presentació.
No.
Miquel Espona va ser un grandíssim jugador de billar, molt campió i tot.
D'acord.
Llavors, la pregunta és, aquesta afirmació que faig jo, és certa o no?
D'acord.
Sí o no?
I qui és aquesta persona?
Bueno, primer encara una altra pregunta.
Ah, d'acord.
El que deia aquest senyor era veritat o no?
Recordem què és el que deia. Ah, això que deia.
Que havia jugat escacs i a billar
i havia guanyat
amb el Pomar i amb l'Espona, sí, i que els havia guanyat a tots dos.
Val.
I finalment, si algú sap com es deia aquest, doncs aquest senyor qui era, doncs això ja és de nota i hauria de ser un d'aquella època que ho conegués i ho hagués sentit.
Eh? Vale, a les respostes, si voleu, les podeu enviar al WhatsApp del telèfon 671-624-775. Imagino que gent de la comarca té moltes més possibilitats de saber-ho que no gent. Sí, sí.
Sí, però també molta gent de fora ho havia sentit, això.
Ah, d'acord, d'acord.
I probablement, doncs, n'havia parlat. Perquè, esclar, jo ho solia dir amb els de fora.
Val, d'acord. Doncs, bueno, doncs, a veure si algú l'endevina. Sí. Ho hem de deixar aquí. Gràcies, sí. Vladimir, gràcies, Ricard, gràcies Guillem, a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana venent, sense falta, salut i escacs.
Vale.